Bon dia.
Bon dia. Torna el sol i la calor.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 17 de setembre del 2025. A Torroella de Montgrí han vist sortir el sol fa justament 31 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. La jornada de dimecres comença ben tranquil·la i estiuenca al Baix Empordà. I és que el sol dominarà durant tota la jornada amb alguns núvols alts que seran decoratius. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Cap Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que els regidors de Seguretat Ciutadana del Baix Empordà han criticat la falta de resposta judicial als casos de multireincidència. A més, destacarem que s'ha aprovat el projecte de connexió entre la carretera GIB-6701 i la C66 a Corçà. I Protecció Civil ha rebut més de 15.000 enquestes en mitja hora a les comarques gironines i centrals durant la prova Desalert que es va fer aquest dimarts al matí. De seguida ho repassem tot, però avui també parlarem amb el director artístic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el senyor Francesc Asús, sobre la creació i interpretació de l'espectacle Mare Mundi, que es podrà veure a finals del mes de novembre a Girona. A més, avui estrenarem una secció d'astronomia i de fenòmens astronòmics amb Francesc Pruneda, impulsor d'Astro Empordà. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
Saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, els regidors de Seguretat Ciutadana del Baix Empordà han criticat la falta de resposta judicial als casos de multireincidència. Marta.
Asseguren que els delinqüents són detinguts reiteradament, però queden en llibertat un cop passen a disposició judicial.
De seguida ampliarem aquesta informació, però a més hem de destacar que s'ha aprovat el projecte de connexió entre la carretera GIB-6701 i la C66 a Corçà, Joan.
L'actuació amb un pressupost d'1,2 milions d'euros vol separar el trànsit urbà i interurbà al nucli de Santa Cristina, actualment afectat pel pas de vehicles.
I tal com avançàvem, Protecció Civil ha rebut més de 15.000 enquestes en mitja hora a les comarques gironines i centrals de la prova que es va fer aquest dimarts des Alert. Joan.
El govern es mostra satisfet amb la resposta de la ciutadania, tot i reconèixer que cal millorar algunes coses, com assegurar amb les companyies de telefonia que l'alerta arribi a tots els dispositius, fet que no es va produir ahir.
Doncs veurem si hi ha aquesta millora, però hem de canviar de tema perquè Sílvia Paneque apunta que cal garantir l'habitatge accessible per a joves. Carla.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ho ha admès en una entrevista durant el programa Empordà 2030 de Ràdio Capital. El principal repte, segons Paneque, és la manca estructural d'habitatge públic que actualment representa només l'1,7% del parc total, molt per sota de l'objectiu del 15%.
I Calonge i Sant Antoni impulsa un programa per a la promoció de la salut i el benestar, Carla.
L'objectiu és oferir tallers i activitats que promoguin el benestar físic i emocional de persones en situació de vulnerabilitat. El programa, amb suport municipal, inclou inscripció prèvia i una quota trimestral de 20 euros.
I la Biblioteca Municipal de Palamós exposa Històries Mínimes, una proposta de fotografies urbanes de Teresa Fargas. Aquesta és una col·lecció de fotografies urbanes de la Tarragonina que es podrà visitar fins al 20 d'octubre, de dilluns a divendres, al matí i a la tarda, i també els dissabtes al matí. I la Fundació Josep Pallach entrega premis educatius i socials aquesta setmana, Ferran.
La primera entrega serà avui a les 7 de la tarda amb la 5a edició dels premis Josep Pallach, Empreses per l'Educació i el Compromís Social. La cerimònia serà al Museu del Suro i reconeixeran iniciatives empresarials que, des de la seva activitat quotidiana, promouen valors educatius i de compromís social en el seu entorn. Demà, la Fundació entregarà dos premis al Teatre Municipal al Jardí de Figueres a les 6 de la tarda. És una iniciativa conjunta junta amb els ajuntaments de Palafrugell i Figueres perquè entregaran el 20è Premi d'Experiències Educatives i el 10è Premi d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa.
I canviem de tema perquè Begur serà una de les seus del cicle cultural Converses a la Rebotiga de Juli Garreta. L'acte es farà el dijous 26 de setembre a les 7 del vespre al Cinema Casino Espai Cultural de Begur. La proposta vol homenatjar el compositor amb una visió temàtica i també territorial. I seguim parlant de cultura perquè el FestiSurf Costa Brava 2025 arriba a Castell d'Aro amb Ray Collins Hot Club com a cap de cartell, Marta.
El festival tornarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre a la sala Font del Ferro, amb altres bandes com Supertubos, Los Retumbes i Doctor Triton.
I torna l'Onco Padel Kayak a Llafranc el 27 de setembre, Ferran.
Una activitat solidària amb caiacs i pàdels. Els participants en recorreran des de Llafranc fins a les Illes Formigues Vols Forcats, segons la modalitat. La inscripció es fa amb un donatiu de 30 euros, que també inclou l'ús del material i un refrigeri al final de la jornada.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el Tribunal Suprem ha rectificat d'ofici i ha reduït a 75.000 euros la fiança imposada al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en el marc del procés obert per la presumpta filtració d'un correu electrònic que estava vinculat amb la investigació d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. A més, hem de parlar de sostenibilitat i també de construcció de grans parcs eòlics, perquè la patronal del sector eòlic, l'Associació Empresarial Eòlica, critica que des de fa un any, quan es va aprovar la normativa que regula la instal·lació de molins a alta mar, el govern espanyol no ha fet més avenços i també li reclama que desencalli els tràmits legislatius per impulsar aquesta energia renovable, per exemple, en espais com el Golf de Roses. A més, hem de destacar que a Vilaseca, el Tarragonès, la policia espanyola ha arrestat a 32 persones per empadronar-hi il·legalment immigrants perquè els donessin els papers. Feien contractes de lloguer falsos per aconseguir-ho. L'operació ha detectat 40 contractes falsificats de lloguer en 17 pisos del municipi. I continuem en la plana de successos perquè un home de 23 anys ha ingressat a la presó aquest dimarts després de ser detingut el diumenge per haver-se endut la filla de casa de l'exparella a punta de navalla a l'Hospitalet de Llobregat, segons ha avançat la periodista Anna Ponsí. I és que els Mossos d'Esquadra han acabat confirmant aquesta detenció, que va tenir lloc hores després d'aquest fet. I hem d'obrir la plana de cinema perquè Robert Redford, llegenda del cinema, ha mort aquest dimarts als 89 anys. L'actor nord-americà, una de les cares més emblemàtiques del Hollywood clàssic, ha mort a la seva residència de Utah, als Estats Units, on va fundar el Festival de Cinema Independent de Sundance. El 2018, Redford va anunciar que posava punt final a la seva carrera com a actor després de l'estrena del seu últim film, The Old Man and the Gun. Acompanyem en el sentiment als familiars de Robert Redford. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè hem de saber quin temps farà al llarg del dia d'avui i també durant els pròxims dies. Per això, saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia.
Tornarem a tenir el cel tan tapat com ahir. Què ens espera durant la jornada del dia d'avui?
Jornada de dimecres ben tranquil·la aquí al Baix Empordà. Un dia plenament d'estiu, amb vent i mar molt encalmats i amb calor, Calor, altre cop arribarem als 30 graus a l'interior a les hores centrals del dia i el cel dominarà el sol amb 4 núvols prims decoratius. I és que hem d'aprofitar aquesta última setmana sencera d'estiu perquè a partir del dia 22, dilluns que ve, comença la tardor i atenció, perquè a partir d'aquest cap de setmana podríem tenir un canvi notable al temps. Si més no, fins que no arribi el cap de setmana, podrem continuar gaudint d'aquest temps estable, amb poca nuvolositat i amb una mar ben tranquil·la.
Doncs esperem que arribi aquest canvi de temps, perquè hi ha gent que ja té ganes de deixar l'estiu enrere i que arribi, no?, aquesta època tardorenca que tant ens agrada. Una servidora espera que així sigui. Gràcies, Isaac, per aquest repàs de la previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Dani Cortés.
Arrenca el curs, el polític, l'escolar i sobretot el radiofònic. A Barcelona, les grans ràdios ja fa dies que han començat la temporada, però el Supermatí arrenca aquesta setmana amb el compromís renovat. Ser un informatiu diferent, de referència, que doni als ciutadans la possibilitat de respirar enmig de la incertesa constant i també de fugir de l'espectacularització de la notícia i de les batalles polítiques que massa sovint contaminen el periodisme. Sempre he defensat que el periodisme local ha de ser professional, exigent i compromès amb la veritat, amb la cohesió i amb el progrés de la societat. I també que ha de treballar les notícies en profunditat, portar la iniciativa i convertir-se en referència en el paradigma local. Això vol dir explicar el que passa amb rigor, però també amb la mirada posada en les conseqüències reals que el que s'explica té per la vida de la gent. Vol dir donar prioritat al que ens afecta més directament i fer-ho amb la mateixa ambició que els grans mitjans dediquen als grans titulars. De fet, aquests principis haurien de ser vàlids també pel periodisme generalista, tot i que sembla que a vegades ens n'oblidem. El periodisme local que es fa a les ràdios, des d'on s'emet aquest programa, el Supermatí, i molt especialment des de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, és un exemple clar del que vol dir ser referència informativa des de l'arrel del territori. No es tracta només d'explicar el que passa, sinó de fer-ho amb la responsabilitat d'acompanyar els ciutadans i de contribuir a construir comunitat. Per això us animo a escoltar el Supermatí, que enguany presenten com a presentadors titulars en Ferran Castelló i la Maria Alzina. Estic molt agraït per l'oportunitat d'oferir aquesta finestra d'opinió algunes setmanes, des de la qual espero aportar la meva experiència i coneixements en l'àmbit periodístic i radiofònic. Una veu més dins d'un projecte col·lectiu que vols continuar sent útil i rellevant. Gràcies i molta ràdio.
Dani, moltes gràcies a tu pel comentari d'avui i per aquesta bona valoració de la feina que fem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, amb aquest Supermatí. Estarem molt contents de poder-te escoltar, com dèiem, de tant en tant, amb aquests comentaris d'opinió. Moltes gràcies. I nosaltres escoltem una mica de música amb Sopa de Cabra, diversos artistes, amb Si et quedes amb mi.
I ser l'ombra del teu cos si et quedes. Ah, 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 si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes. Ah, si et quedes amb mi.
estàs amb mi.
I el nou espectacle de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, homenatge al mar, i fa una crida a cuidar el planeta i també la sostenibilitat. I és que Mare Mundi portarà als escenaris una cinquantena de temes d'una tria inicial de 200 i que tots tenen a veure amb el mar i l'aigua. I per parlar-ne una mica més ens visita el director artístic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el senyor Francesc Casús. Bon dia.
Bon dia, Casú, Francesc Casú.
Casú. Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, esclar, com neix, no, la idea de crear un espectacle d'aquest tipus, és a dir, un espectacle inspirat en el mar i on es fa aquesta tria tan gran de cançons i de temes que al final crec que heu acabat reduint, no?
Bé, clar, hi havia una pluja d'idees inicial. Aquesta pluja, òbviament, és gran, extensa, i després també, òbviament, s'ha de fer una tria, perquè si no hauríem d'enregistrar 10 discs i els concerts durarien 10 hores, no? Per tant, tenim una comissió de treball que ens encarreguem precisament d'això, de fer una tria gran, i a partir d'aquí passar el sedàs i quedar-nos amb el que pot ser més interessant pel projecte, més interessant per l'orquestra i també, per què no, més interessant pel públic.
Mm-hmm. Perquè passem d'aquests 200 temes, però al final quantes cançons s'acaben escollint?
Això que has dit, una cinquantena.
Una cinquantena. I, esclar, quins criteris, no, feu servir per escollir aquestes cançons? Entenc que també té una mica d'importància l'artista que les acabarà interpretant, no, en aquest concert.
Sí, és a dir, els cantants solistes els cuidem en el sentit de que els hi deixem una petita tria que puguin decidir ells que els hi pot agradar més o menys. Aleshores, aquests temes són temes que s'interpreten sols i la resta, òbviament, s'han d'aglutinar, s'han d'ajuntar amb seleccions que tinguin una certa temàtica, que tinguin una certa coherència i que, per tant, clar, no són temes que s'interpreten sencers, sinó que els arranjadors ens encarreguem d'organitzar la música per tal de que es vagin desgranant aquests temes i a la vegada també tot plegat tingui un sentit.
Uh-huh. I per què vau decidir, no, aquest any escollir el tema del mar, no, Mare Mundi, com a tema central de tot aquest eix vertebrador per crear tot l'espectacle, no?
Sí, que tinguem present que és el nostre 13è projecte, que per tant tenim a les esquenes una quantitat ja bastant gran de música, una quantitat bastant gran de projectes i d'idees que ja hem gastat, per entendre'ns, i per tant necessitàvem trobar una idea que seguís una mica les línies en què la societat està. És evident que ara tenim aigua i no tenim problemes en aquest aspecte, però en el moment en què vam fer la tria, la sequera era un fet necessari que se'n parlés, no? L'ecologisme i el medi ambiental i les bestieses que s'estan fent als mars, tot plegat ens va portar cap aquí, perquè no deixa de que sempre tenim o intentem donar un component social al nostre projecte.
També podem entendre el mar com a element, no, per exemple, d'aquestes migracions que s'estan produint, no, aquí al mar Mediterrani. Podem entendre-ho també a través d'aquesta visió?
Sí, no entrem en temes de política, perquè no som nosaltres qui hàgim de solventar aquestes coses.
Exacte.
Però el Mediterrani, evidentment, està absolutament present en aquest enregistrament, i tant.
I crec que el Mediterrani hi és present amb diferents tipus de música d'arreu del Mediterrani, no? Perquè entenc que no és el mateix la música que podem tenir a la nostra zona, no? En aquest Mediterrani més relacionat amb Espanya, Itàlia, França, que el Mediterrani, no, de la zona africana. Suposo que hi ha aquesta diversitat de músiques, no, a l'espectacle.
Sí, bueno, el Mediterrani l'hem agafat més per la branca, això que dius, les costes catalanes, la branca francesa, la branca italiana, la branca grega, fins i tot, val? Uh-huh. I l'hem, diguéssim, definit més cap a aquesta manera, perquè per altra banda les músiques que ens provocaven eren músiques molt més adaptables a la circumstància que l'orquestra simfònica té, no?
Uh-huh. Uh-huh. I com aconseguiu, no, encabir tota aquesta cinquantena de temes en aquesta representació, no, en tot aquest disc que podrem veure properament? Com s'aconsegueix fer tot això? Perquè entenc que el treball, vull dir, ha de ser gran.
Sí, sí, clar, això és la tasca que portem a terme els arranjadors. Uh-huh. L'Adrià Barbosa i jo mateix som les dues persones que ens encarreguem de, un cop feta la tria i un cop definits els blocs temàtics que conformen la classificació de tota aquesta quantitat de cançons, de tota aquesta quantitat de músiques, de temes. Aleshores, clar, aquí és quan nosaltres agafem el llapis i la goma i comencem a teixir, per entendre'ns, el vestit a mida que l'orquestra necessita, perquè aquesta tria, que inicialment és una tria feta sobre paper, doncs passi a la partitura i passi a la música i als músics.
Uh-huh. Estàveu fa pocs mesos, no, en aquest procés de gravació del disc, no sé si encara hi sou, però crec que l'espectacle es podrà veure al novembre. Esclar, per aquelles persones que encara no tinguin la seva entrada i vulguin anar a escoltar-vos, què hi podrem trobar, no, l'espectacle? Perquè crec que per qui no hagi anat a veure, no, aquest tipus de concert, crec que s'endurà una sorpresa, no?
Sí, efectivament vam començar a gravar-lo el mes de juliol i ara ja estem en el procés de mescla, perquè a finals d'aquest mes podem entregar ja els materials. Els concerts són a finals de novembre, efectivament. Es fan en el marc de l'Auditori de Girona. Uh-huh. Sempre s'han fet aquí i sempre hem volgut mantenir i correspondre la confiança que Girona ens ha donat. Metalquímia, que és l'empresa que patrocina tot plegat, ha convertit aquest esdeveniment en un acte social que ja ha traspassat, podríem dir, el llindar de la pròpia ciutat de Girona i ja s'ha convertit en un acte, doncs, que la gent espera amb molta il·lusió. Fem tres concerts, divendres, dissabte i diumenge, que trobarà tothom qui vulgui, doncs, a la programació de l'Auditori o bé fins i tot a la plana web de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Que la gent s'espavili, perquè les entrades volen, i malgrat que l'Auditori són 1.200 persones i que són tres concerts, doncs hi ha molta demanda, i malgrat que faltin més de dos mesos, doncs que la gent s'espavili, perquè la veritat és que volen. Trobaran, doncs, gairebé 100 músics a l'escenari.
Mm-hmm. Ostres.
Trobaran la Mariona Escoda, trobaran l'Avet, trobaran el Joan Garrido, trobaran la Samantha, trobaran el grup de Veneres Arjau, que són els nostres solistes. Mm-hmm. I a més, un espectacle visual que també ens acompanya i que va vestint, en certa manera, totes les músiques que hi vagi sonant. Uh-huh. És bonic, trobareu vídeos per tot arreu, és molt bonic.
A part, crec que un fet, no, que s'uneixen músics, no, amb una trajectòria molt consolidada, amb artistes, no, que fa relativament pocs anys que acaben de sortir d'aquesta escena musical catalana. Crec que crear aquesta comunió, no, a més d'incorporar més de 100 músics a dalt de l'escenari, ha de ser un espectacle força gran, no?, per l'Auditori.
Sí, és molt bonic. Hem tingut col·laboradors de top tipus que hem anat modificant i canviant a partir de modificar els projectes, però en aquesta orquestra hi ha hagut, doncs, no sé, la Nina, hi ha hagut el Manu Guix, hi ha hagut el Miki, Núñez, hi ha hagut, en fi, diversa gent que en el seu moment es van apuntar en el nostre projecte i que ara els hem anat modificant, substituint, per donar també nova visió a la part frontal de l'orquestra. I que, en fi, amb tots hem tingut sempre un tracte fantàstic i són gent que ells diuen que han disfrutat molt pel fet de que, clar, no és habitual cantar amb una orquestra tan gran al darrere, no?
Clar.
I per tant, per ells és un gust.
Uh-huh. I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li si ja estan treballant o ja estan pensant en la propera edició d'aquest concert, de tot aquest espectacle i de la producció d'aquest disc, perquè veig que darrere de tot hi ha molta feina i no sé si ja han començat a plantejar el de l'any que ve.
Sí, el de l'any que ve i el següent.
Ostres!
Nosaltres funcionem per trilogies.
Uh-huh.
Aleshores, l'any passat, per exemple, és l'any que sempre fem de descans entre una trilogia i una altra, i de pas definim o reconfigurem els projectes venidés, no?
Uh-huh.
I en aquest aspecte, efectivament, no te'n puc dir detalls, perquè això encara resta en el nostre secret.
Uh-huh.
Sí, però sí que està la cosa en marxa per als dos següents projectes.
Doncs n'estarem molt pendents d'aquests dos propers projectes que podrem veure en els propers anys, però a més, no, d'aquest Mare Mundi que podrem veure a finals d'aquest mes de novembre, i també animar a tota la gent que ens estigui escoltant d'anar a aconseguir les seves entrades, perquè, com ha dit Francesc Azú, s'esgoten. També agrair-li la seva presència al Supermatí i esperem que tota aquesta producció del disc i també aquests concerts a l'Auditori de Girona vagin molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies per l'atenció i que la gent tingui clar que gaudirà moltíssim de la nostra música.
Doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu. I quan falten 2 minuts per 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. És que hem de començar parlant de que els regidors de Seguretat Ciutadana del Baix Empordà han criticat la falta de resposta judicial als casos de multireincidència. Asseguren que els delinqüents són detinguts reiteradament, però que acaben quedant en llibertat un cop passen a disposició judicial. Marta.
Els regidors de Seguretat Ciutadana dels municipis del Baix Empordà amb policia local pròpia han denunciat que la justícia no dona resposta adequada als casos de multireincidència. En una reunió celebrada a la Bisbal d'Empordà van posar de manifest que hi ha persones detingudes moltes vegades per diferents delictes que, tanmateix, surten sempre en llibertat. Segons els representants municipals, aquesta situació genera alarma social, patiment a les víctimes i una sensació d'impunitat. Per això reclamen un canvi normatiu i, sobretot, una aplicació menys tolerant de les lleis per part de jutges i fiscals de la comarca. Els regidors van denunciar també les mancances de personal i recursos als jutjats de la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols. També van recordar que els ajuntaments destinen molts recursos públics a les policies locals, que fan la seva feina amb detencions constants, però que tot aquest esforç es veu frustrat quan els delinqüents queden lliures i reincideixen. Com a primer pas, han acordat demanar reunions amb el conseller de Justícia de la Generalitat, el fiscal superior de Catalunya i el president de l'Audiència de Girona. En funció de les respostes, els municipis valoraran noves accions, fins i tot amb la possible implicació de la ciutadania.
I canviem de tema perquè s'ha aprovat el projecte de connexió entre la carretera GIB-6701 i la C66 a Corçà. I és que l'actuació compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i vol separar el trànsit urbà i interurbà del nucli de Santa Cristina de Corçà, actualment afectat pel pas de vehicles. Joan.
El ple de la Diputació de Girona va donar ahir llum verda al projecte de connexió de la carretera GIB-6701 que uneix Bordils i Corçà, passant per Madremanya amb la carretera C66 a Corçà. L'actuació, que té un pressupost d'1,2 milions d'euros, vol separar el trànsit urbà i interurbà, que actualment es concentra al nucli de Santa Cristina de Corçà, perdoneu, on els vehicles passen pel mig de l'entrant urbà abans d'arribar a la C66. La solució prevista és construir una nova connexió més al sud, al quilòmetre 13 de la C66, on ja hi ha una rotonda. Aquest canvi permetrà descongestionar els carrers del nucli i millorar la fluïdesa del trànsit. El projecte, que es va aprovar inicialment el mes de desembre, és a mantenir exposició pública, comptava amb 3 al·legacions de l'Ajuntament de Corçà i una d'un particular, totes aquestes desestimades. Una de les al·legacions del consistori era que el projecte inclogués la instal·lació de fibra òptica, però la Diputació considera que no és necessari perquè Corçà ja en disposa. Són declaracions del president de la institució, Miquel Noguer.
Amb l'Ajuntament de Corçà no és que no posem fibra òptica, si vostès saben que precisament posem fibra òptica. Ara, aquell municipi que ja li arriba per una carretera de la Generalitat o per una pròpia nostra, no en posarem més si està i aquell municipi en té. És que després, si no, el que faríem és que aquests municipis que no en tenen no els hi podríem posar perquè no tindríem el pressupost suficient com per poder-ho fer. A més, això és un acord que es fa amb el CETITI i que, per tant, és una decisió només exclusiva de la, del que seria doncs, la Diputació.
L'acció preveu també millores de seguretat viària amb nova senyalització, defenses, abalisaments i sistemes de drenatge. Igualment s'adequaran els desguassos als camins públics, vies secundàries i finques privades properes a la nova connexió.
I Protecció Civil rep més de 15.000 enquestes en mitja hora a les comarques gironines i centrals durant la prova És Alert que es va fer aquest dimarts. El govern es mostra satisfet amb la resposta de la ciutadania, tot i reconèixer que cal millorar algunes coses.
Protecció Civil va rebre més de 15.000 enquestes en mitja hora de la prova És Alert que va fer a comarques gironines i centrals. Una prova satisfactòria, segons Protecció Civil, perquè no hi ha hagut problemes destacats en l'enviament de l'avís, si bé reconeixen que cal millorar algunes coses, com ara la recuperació del missatge un cop la persona ha aturat l'alerta al dispositiu. De fet, reconeixen que han detectat alguns punts on no ha arribat l'alerta, un fet que volen estudiar amb les companyies de telefonia. També han demanat als ciutadans que no hagin respost l'enquesta que ho facin, perquè remarquen que aquestes proves ajuden a crear una cultura preventiva. El delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, es mostra satisfet pel funcionament de la prova.
Estem satisfets perquè realment l'alerta ha funcionat, evidentment té coses a millorar, coses que haurem d'anar analitzant amb el transcurs de les hores i dels dies, però la veritat és que estem satisfets dels primers números que ens arriben, no? Aquestes 14.000 enquestes que ens han arribat molt, ja us ho dic, molt provisionals perquè es mouen cada minut, per tant són molt provisionals, però estem molt satisfets i també volem detectar, no, exactament amb quins punts no ha arribat bé o no ha arribat a tothom, i això també hem d'analitzar realment si és degut a les antenes, degut a les companyies o degut als propis usuaris que no han fet bé alguna de les, no, del que se'ls ha anat demanant. Però la veritat és que hi ha una satisfacció banal bastant alta i l'arribada també és bastant elevada.
Des de Protecció Civil afegeixen que de les més de 15.000 enquestes que s'han rebut en mitja hora, prop d'un 10% reconeixia que no havia tingut temps de llegir el missatge. En aquest sentit, demanen a la ciutadania que en casos d'emergència real és important recuperar aquell text perquè porta informació rellevant.
I Sílvia Paneque apunta que cal garantir l'accés a l'habitatge per part dels joves. I és que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ho ha admès en una entrevista durant el programa Empordà 2030 de Ràdio Capital. El principal repte, segons Paneque, és la manca estructural d'habitatge públic, que actualment representa només l'1,7% del parc total, molt per sota de l'objectiu del 15%. Carla Saló.
Per abordar-ho, el govern ha impulsat un pla per construir 50.000 habitatges públics fins l'any 2030. Dins el primer quinquenni del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge.
Sí, és evident que aquesta és una preocupació de la majoria de ciutadans i ciutadanes. De fet, ha passat de ser un problema vinculat a un estracte més vulnerable de la nostra societat, ser un problema generalitzat a les classes mitges, especialment dels més joves, i el problema principal que tenim a Catalunya en aquests moments és la manca de part d'habitatge públic. Tenim en aquests moments un 1,7% d'habitatge públic, hauríem d'arribar fins al 15%.
226 municipis han ofert més de 660 solars per iniciar les primeres promocions, que podrien suposar fins a 21.000 habitatges nous. Aquests s'hi sumen uns 6.000 habitatges més procedents de fons Next Generation i de promoció de l'Incasòl. Paneque ha destacat la gran col·laboració dels ajuntaments en aquesta primera fase. base. Aquestes cessions solars no implica la pèrdua de titularitat per part dels ajuntaments, sinó que cedeixen per 75 anys. El govern activa el finançament necessari per cobrir la diferència entre el cost de construcció i la rendibilitat obtinguda a través del lloguer, que actualment és d'un 20%.
A més, el govern impulsarà un programa d'emancipació juvenil que finançarà el 20% de l'entrada per comprar un primer habitatge, Carla.
Panecchi ha subratllat que tots aquests habitatges tindran protecció oficial permanent, evitant especulacions futures.
O l'acreditació d'aquestes zones tensionades, un dels principals avantatges que té és que es fa un topall en el lloguer, val? Perquè sigui un lloguer assequible. Fa poques setmanes ja analitzaven les dades d'aquest primer any d'aquesta declaració de zones tensionades i demanda acreditada, i el que veiem és que aquestes zones i aquest topall ha actuat per frenar el creixement.
A curt termini, el govern ha posat en marxa polítiques com la regulació de lloguera temporada i de l'habitatge turístic. El dret de tanteig i de retracte, que ha permès adquirir 743 habitatges a un gran fons, i el pla de barris per rehabilitar zones degradades. Pel que fa a les zones tensionades, com el Baix Empordà, la declaració ha permès aplicar un topall als lloguers que, segons les dates, ha frenat l'increment dels preus, tot i que el descens ha estat lleu.
I Calonge i Sant Antoni impulsa un programa per a la promoció de la salut i el benestar, i és que l'objectiu és oferir tallers i activitats que promoguin el benestar físic i emocional de persones en situació de vulnerabilitat. El programa, amb suport municipal, inclou inscripció prèvia i una quota trimestral de 20 euros, Carla.
Entre les activitats programades hi ha tallers setmanals, quinzenals i mensuals amb suport a professionals especialitzats. S'inclouen propostes com el ball terapèutic Oncotango per persones amb càncer, un taller autocura per mares amb fills amb necessitats especials o sessions de ball amb nadons per afavorir la connexió materna i la recuperació postpart. També s'ofereixen activitats per abordar el dolor crònic, com el taller del dolor al benestar o espais de reflexió sobre la mort digna. A més, es faran sortides mensuals de banys de natura per promoure el contacte amb l'entorn i els seus beneficis per a la salut. Les inscripcions es podran fer entre el 22 i el 26 de setembre. El cost és de 20 euros trimestrals i permet accedir a totes les activitats prèvia reserva. L'organització destaca que aquest preu simbòlic pretén garantir l'accés al programa sense barreres econòmiques. La iniciativa està impulsada per l'Associació de Dones del Baix Empordà amb el suport de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. La presidenta de l'entitat, Eulàlia Puig, remarca que aquest tipus de propostes pràcticament no existien a la comarca, especialment des del vessant d'una entitat privada sense ànim de lucre. Des de la Regidoria de Salut Municipal, el regidor Reoni Molina recorda que la salut va més enllà de les malalties o els hospitals. Assegura que promoure el benestar emocional i les xarxes de suport també és treballar per una comunitat més saludable.
I la Biblioteca Municipal de Palamós exposa Històries Mínimes, una proposta de fotografies urbanes de Teresa Fargas. La mostra es podrà visitar fins al 20 d'octubre, de dilluns a divendres al matí i a la tarda, i els dissabtes únicament al matí. L'exposició reuneix una trentena d'imatges que capturen instants quotidians en espais públics. Les escenes han estat preses en ciutats molt diverses com Barcelona, Tarragona, Porto, Cuba o l'Iran, i ofereixen una mirada propera i íntima de la vida urbana. Fargas utilitza la seva càmera per retratar moments fugaços que sovint passen desapercebuts, però que junts formen un mosaic visual de l'experiència humana als carrers. La seva mirada es caracteritza per ser indiscreta, curiosa i entusiasta, i a més busca transmetre l'atmosfera de cada lloc visitat. La fotògrafa es va iniciar en aquest món amb només 14 anys quan va rebre la seva primera càmera. Tot i no dedicar-s'hi de manera professional, ha desenvolupat una trajectòria rica i constant. Ha estudiat fotografia a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i ha participat en tallers a Santiago de Compostela, Marrakech o l'Índia, entre molts d'altres. Amb Històries Mínimes, Fargas convida el públic a observar la ciutat des d'una altra perspectiva, a través de les petites històries que es viuen als carrers de qualsevol lloc del món. I I la Fundació Josep Pallach entregarà diversos premis aquesta setmana. La primera entrega es farà avui a les 7 de la tarda amb la 5a edició dels Premis Josep Pallach Empreses per l'Educació i el Compromís Social. La cerimònia es farà al Museu del Suro i reconeixeran iniciatives empresarials que, des de la seva activitat quotidiana, promouen valors educatius i de compromís social en el seu entorn. Ferran.
El president de la Fundació, Josep Maria Soler, destaca la diversitat d'empreses presentades.
Hi ha empreses de moltes menes, no? Hi ha empreses que el seu objectiu és, com totes les empreses, i això és bo, que és obtenir beneficis, no? Però n'hi ha que aquest objectiu d'obtenir beneficis l'acompanyen de tota una sèrie de mesures de caràcter, podríem dir, organitzatiu, educatiu, tant de portes endins de l'empresa com de portes enfora, i ajuden i entenen que l'educació va molt, molt lligada amb el compromís de les empreses en el teixit social.
A l'acte hi assistiran representants institucionals de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, així com membres del jurat, patronals, sindicats i patrons de la Fundació. També hi participarà la família Pallach, amb la presència de Marta Ros com a portaveu del jurat. Durant la cerimònia destacarà la tasca de les empreses premiades que rebran el guardó com a mostra de reconeixement públic. El moment servirà també per remarcar el lema de la Fundació, que és «Tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa».
El que la Fundació cerca és aquesta idea de que tots hem de contribuir a l'educació. No és només l'educació un servei, que evidentment ho és, però que aquest esperit col·laboratiu, aquest esperit més obert, més ampli, i que tothom hi pot posar el seu granet de sorra, sigui en forma d'un article, sigui en forma d'una activitat externa a l'escola, sigui en forma d'una experiència educativa dintre de la pròpia escola, tot això és educació. I tot això és important que ho enaltim i cada vegada més.
D'altra banda, demà la Fundació entregarà dos premis al Teatre Municipal al Jardí de Figueres a les 6 de la tarda. És una iniciativa conjunta amb els ajuntaments de Palafrugell i Figueres perquè entregaran el 20è Premi d'Experiències Educatives i el 10è Premi d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa.
I el FestiSurf Costa Brava 2025 arriba a Castell d'Aro amb Ray Collins Hot Club com a cap de cartell. El festival tornarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre a la Sala Font del Ferro amb altres bandes com Supertubos, Los Retumbes i Doctor Triton. Marta.
La Sala Font del Ferro de Castell d'Aro acollirà el FestiSurf Costa Brava 2025 els dies 20 i 21 de setembre. El festival, amb entrada gratuïta, proposa un cap de setmana de música surf i rock and roll per acomiadar l'estiu. El programa del dissabte 20 estarà encapçalat per l'explosiu directe dels Ray Collins Hot Club, considerada una de les grans big bands europees de swing i rock and roll. La jornada inclourà també les actuacions de Doctor Triton, vinguts de Ciutat de Mèxic, els bascos Los Retumbes i el quintet càntabre Supertubos. L'endemà, diumenge 21, el festival tancarà amb la banda de Palafrugell 13th Magic School, grup vinculat al FestiSurf des dels seus inicis. El FestiSurf Costa Brava és una iniciativa de l'associació Aro Cinema amb el suport de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'objectiu és mantenir viva la cultura underground i oferir un cap de setmana festiu i musical a la Costa Brava.
I la Fundació Oncolliga Girona torna a organitzar una nova edició de l'Oncopa del Caiac a Llafranc. Els participants han de ser el dissabte 27 de setembre a les 9 del matí a la platja per fer el lliurament de caiacs i pàdels i rebre una explicació del recorregut amb consells de seguretat. Ferran.
Lluís Comet explica d'on sorgeix la idea.
I un dia parlant amb no sé qui era, deia, ostres, tu, tindríem que muntar i ja fem un contrac, no sé què. Si hem de fer algun caiac també, eh? I bueno, i va ser, començant així, tonto, em vaig trobar amb l'Eva Negra i el seu fill, l'Adrià, i dic, tu, els de Tourist Service, eh? Uh-huh. I dic, tu, escolta, m'agradaria fer alguna cosa d'aquestes, va, i mira, i d'aquí... I va sortir. I diu, quan serem? I dic, no tinc idea, és igual, si són dos.
El recorregut serà de Llafranca a les Illes Formigues i tornar per qui vagi amb caiac, doble o individual, o de Llafranca als Forcats i tornar pels pàdels.
I li deia, a dos quarts de deu, tirar-nos a l'aigua. Tirar-nos a l'aigua i fer el recorregut. Tot depèn molt del temps que fa. Mm. Si fa una mar planíssima, Aleshores, li deies, anar vorejant tota la costa fins a arribar a Capdeplanes, i la que arribem a Capdeplanes, a travessar i anar a les Formigues, i després la que arribem a les Formigues, tirar directe cap a Llafranc. Però el maco d'anar-hi és perquè anem passant per tot arreu. Anem passant pel Canadell, passant per Portbó, després entrem a Cala Russa, a la Banyera de la Russa, al Vedell...
A les 12 del migdia, tots els participants faran un petit refrigeri. Per participar-hi, cal inscriure's abans i fer un donatiu de 30 euros que inclou la inscripció i l'ús del material necessari. La participació es pot fer en caiac, doble o individual i pàdel.
I amb aquests 30 euros pues, hi va el caiac que li deixem, si li fa falta, i després ja la que acabem a menjar una mica de fruita, no? O meló, o xindri, o el que hi hagi. I una ampolleta d'aigua, per si tenen set.
Compte amb la col·laboració de Turis Service Llafranc, Kayaking Costa Brava i l'Escola de Piragüisme SK Kayak.
Avui al Supermatí estem d'estrena. Avui dimecres estrenem una secció nova, concretament una secció per parlar d'astronomia, de fenòmens astronòmics. I per parlar-ne tenim una veu experta, i és que parlarem amb l'observador impulsor d'Astro Empordà, amb Francesc Pruneda. Francesc, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per deixar-nos fer aquesta secció, perquè crec que parlar d'astronomia, parlar de tots els fenòmens que no coneixem, perquè parlant personalment no hi estic familiaritzada, doncs moltes ganes de començar aquesta secció.
I jo, moltíssimes gràcies per haver-me donat l'oportunitat de poder-hi participar. Jo, quan és el tema de parlar d'astronomia, tinc el problema de que sé quan començo, però mai sé quan acabo, per tant...
Cap problema.
Intentarem a veure, organitzant-nos una mica.
Oh, i tant. Aquí al Supermatí, doncs, començarem parlant d'astronomia, i crec que ens portes dos temes que són molt interessants, i a més, no?, per aquelles persones que són curioses, que volen començar a iniciar-se en aquest món, crec que és una mica un caramel, oi?
Sí, de fet, jo sempre dic que l'astronomia és una de les ciències que cau més simpàtiques. Quan sempre que hi ha algun fenomen astronòmic, la gent està molt encuriosida i pregunta, i de fet se n'informa moltíssim, i està molt bé. I evidentment també depenent de les condicions que hi hagi en aquell moment. O sigui, si no hi ha cap fenomen astronòmic interessant, no es parla d'astronomia, però justament estem en un moment que tenim concretament dos eclipsis, un de Sol i un de Lluna, que són tendència i ho seran encara en els propers mesos. Començant, per exemple, per l'eclipsi de Lluna que va haver-hi el passat dia 7 de setembre, que es va poder veure, bé, entre cometes, es va poder veure
sí,
de forma
perquè...
total des d'aquí. Sí, de fet, aquí també aquest eclipsi va servir molt per fer, o sigui, donar notorietat a que normalment la teoria i la pràctica en la ciència en general no sempre van de la mà. En teoria havíem de veure un eclipsi total de Lluna, la Lluna ja havia de sortir eclipsada i per tant s'hauria de veure d'aquella tonalitat vermellosa tan típica que veiem a les fotografies, i havíem de veure doncs, des d'aquí la segona meitat de l'eclipsi. Si hi ha núvols, doncs no
es pot veure.
I és el que va passar. Per sort vam poder veure un eclipsi tant de Lluna com de Sol té una fase de parcialitat i una fase de totalitat.
Mm-hmm.
Una fase en la qual l'astre, el Sol o la Lluna, depenent de qui sigui, està tapant només un tros, i a la part que està totalment tapat. El de Lluna, a més a més, té una fase que es diu penumbral, perquè és molt poc visible, que ens podríem saltar. La part de la totalitat d'aquest eclipsi de Lluna no es va poder veure, però la part de la parcialitat sí. En el moment que la Lluna va començar a sortir de l'ombra de la Terra, perquè recordem que la Lluna la veiem perquè el Sol il·lumina, si la Terra bloqueja aquesta llum, doncs no deixem de veure-la completament, perquè reflexa una mica de llum del Sol, gràcies a la nostra atmosfera, doncs en el moment en què surt d'aquesta ombra, com deia, doncs la Lluna comença a brillar molt més, i entre els núvols va ser més fàcil de veure, i sí que vam poder gaudir de la segona part d'aquesta parcialitat, i la fase de penombra es va tornar a tapar, per tant, vam poder gaudir l'eclipsi. No de la totalitat, però almenys el vam poder veure.
Mm-hmm. Que això a vegades també ha de ser una mica frustrant, no? Perquè et prepares allò, l'equip per anar a veure-ho i tot, i a vegades les coses doncs no van com un vol.
Totalment, ens ha passat, o sigui, i parlo tan plural perquè he estat a l'Agrupació Astronòmica de Girona i ara des d'Astronomia des de l'Empordà, ens hem trobat amb moltíssimes aventures de recórrer molts quilòmetres i no veure absolutament res per culpa de la meteorologia. També he de dir que en el moment en què vaig crear Astronomia des de l'Empordà, l'objectiu era gaudir de l'astronomia des de casa nostra,
mm-hmm.
o dit d'una altra manera, no has de fer molts de quilòmetres per gaudir de l'astronomia. Per tant, també me vaig curar en salut en plan de me mouré per la zona on estic jo, no vull fer molts quilòmetres. També s'ha de dir que amb el temps cada vegada fa més mandra agafar el cotxe a la nit i fer una sèrie de quilòmetres, carregar equips i així. Uh-huh. I, evidentment, el tema de la meteorologia és no hi podem lluitar-hi i és el que hi ha, i moltes vegades resignació. M'he arribat a trobar un eclipsi de lluna veient-se en les pitjors condicions possibles, és a dir, un dia entre setmana de febrer a les 4 de la matinada, que la mandra és enorme, a més plovent abans de la posta de sol, però es va destapar durant uns minuts, vam poder veure l'eclipsi, i es va tornar a tapar. Tinc tres fotos d'aquell eclipsi, prou.
A vegades és sort.
Això, però també hagués pogut ser que no hagués pogut veure... Sí, hagués pogut ser que no hagués vist absolutament res, que ha passat moltes vegades, realment. Pluges d'estrelles, eclipsis, cometes... Si hi ha núvols, no podem pas fer-hi gaire res, la veritat. Mm-hmm.
Parlàvem no, d'aquest eclipsi de lluna que vam poder veure no, aquest passat 7 de setembre, si no vaig errada, però crec que a nivell astronòmic l'any se'ns planteja força interessant, oi que sí?
S'ha parlat més d'aquest eclipsi de lluna de l'habitual, però com un aperitiu de cara al que passarà l'any que ve. L'any 2026 tenim un eclipsi total de sol que es podrà veure des de la península Ibèrica. De fet, des del que seria l'Empordà, el sol es taparà un 99%.
Ui, gairebé
no veurem la totalitat des de l'Empordà. A veure, s'enfosquirà molt el cel, realment el sol es veurà una molt fina línia en un dels marges, però no arribarà a haver-hi la foscor total que hi ha durant un eclipsi total de sol. Tenim l'avantatge que fem pocs quilòmetres, el que seria, si tracem una línia entre Tarragona i Lleida, tot el que hi hagi per sota d'aquesta línia ja ho veuran, ja ho veuran total. I com més al sud anem, doncs més estona de totalitat podem veure. Hem de tenir en compte que, per exemple, si ens anéssim fins al delta de l'Ebre, allà podrem veure la totalitat durant un minut i mig aproximadament. Home. La totalitat de les eclipsis de sol dura molt poc. El màxim al llarg de la història ha arribat a 7 minuts. Ui. No és molt. Una eclipsi de lluna, la totalitat dura una hora.
Ostres.
Realment tenim molt més marge. De fet, també s'ha de tenir en compte que eclipsis de sol i eclipsis de lluna n'hi ha uns dos cada any. L'avantatge dels de lluna és que es veu a tota la part del món on és de nit. El problema amb els de sol que només es veu en una franja molt estreta per on passa ben bé l'ombra que exerceix la lluna, o més ben dit, l'ocultació de la lluna que fa sobre el sol. Mm-hmm. I l'avantatge d'aquest de l'any que ve és que justament creua la península Ibèrica, des de Bilbao, des de Ponferrada, tota la península Ibèrica fins al que seria el sud de Tarragona, Lleida i part de Múrcia també doncs, veuran aquest eclipsi de forma total i, per tant, tinguent en compte que a més serà agost, que molta gent farà vacances, és un eclipsi que realment se n'està parlant molt, hi haurà molta predisposició, se'n parla molt a la premsa, a nivell de la Generalitat de Catalunya també s'estan gestionant per organitzar trobades, agrupacions astronòmiques, se'n parla moltíssim i, evidentment, aquest últim eclipsi de lluna ha aconseguit fer picar la curiositat de cara a l'eclipsi aquest de l'any vinent.
Uh-huh. A més, crec que això genera un volum turístic a les zones on realment es podrà veure no, al 100%. Jo crec que hi haurà molta gent aquí que també vindrà en part, no? Perquè potser no és total, però sí que aprofites no, aquest 99%. Allò... Jo crec que a nivell astronòmic és molt interessant. Suposo que hi haurà molta gent que vindrà al nostre territori, no? Ja de per si.
I tant. De fet, ja hi ha claríssimament l'astroturisme. Hi ha gent que es dedica a planificar les seves vacances a partir de fenòmens astronòmics o directament. La gran majoria de les activitats que jo realitzo de llarg de l'any són a l'estiu, en cellers, en restaurants, en cases de colònies, ajuntaments que organitzen observacions, observacions de pluges d'estrelles. Realment hi ha moltes activitats i es mou un gran volum econòmic, siguem realistes, al voltant d'aquesta ciència. Tingues en compte que tots els hotels de la franja on es veurà la totalitat de l'eclipsi de sol de l'any 2026 fa més d'un any que tenen ple.
Mare meva.
És molt difícil trobar alguna habitació, algun Airbnb, algun apartament dins la zona de la totalitat. De fet, el grup que estic organitzant jo farem un baixa i puja. Baixarem el mateix dia, intentarem observar l'eclipsi i tornarem a pujar. Evidentment, ja hi ha hagut molts comerços, molts negocis que m'han dit justament d'organitzar alguna cosa aquí, però és que jo me'n vaig, perquè vull veure la totalitat. Mm-hmm. I estem mirant a veure diferents llocs. També s'ha de tenir en compte que ens podem trobar que anem a un lloc i a núvol, per tant, estem buscant també diferents ubicacions per poder-ho tenir clar per tot el que seria el Delta de l'Ebre, com comentava, es pot veure, i el que seria tota la part interior dels ports de Beseit. S'ha de tenir en compte que aquest eclipsi de sol que hi haurà l'any que ve, la totalitat es produirà al voltant de 8:45 del vespre. Mm-hmm. És a dir, les 8:30, les 20:30, 20:30, 20:31 es veurà la totalitat. El sol estarà molt baix. Per tant, necessitem buscar ubicacions on el sol es vegi bé per l'oest. Si, per exemple, ho veiéssim des d'aquí, des de l'Empordà, si, per exemple, si tu tapes la Palafrugell, és clar, la part de les Gavarres ens taparà el sol.
Ostres.
Part de Sant Sebastià, per exemple, que queda una mica més alt, seria un bon lloc per poder-ho veure. Si ens anem a una zona de totalitat, sobretot hem de buscar que l'horitzó oest estigui destapat, que estigui... que no hi hagi muntanyes, que no hi hagi obstacles. Però,
per
clar,
exemple...
No és el mateix que si posa a les 12 del migdia, que ho podrem veure des de qualsevol lloc.
Clar.
Això són coses que també s'han de tenir en compte a l'hora de planificar d'on veure'l. No n'hi ha prou en baixar a Tarragona i prou. Ens podem trobar que des de Tarragona ciutat, que en teoria s'hauria de veure, depèn de l'orientació, no es vegi.
Clar, suposo que si el volguéssim veure des d'aquí hauríem de saltar la part de les Gavarres o intentar, no?, anar a un lloc un pèl més elevat o, no ho sé, directament des de dalt de les Gavarres i veure aquest horitzó, no?, de la part més oest.
Sí, buscar alguna muntanya així una mica alta de les Gavarres. Sobretot és important que l'horitzó oest sigui lliure d'obstacles. Mentre es compleixi aquesta condició, no serà oest ben bé, serà una mica nord-oest, però oest, però no es pon el sol que estigui destapat. I com comentava, un bon lloc podria ser el far de Sant Sebastià, que queda més amunt, sí que es veuen les Gavarres, però queda més amunt, i crec que des d'allà, els càlculs diuen que des d'allà s'hauria de poder veure bé. Sí que és veritat que també, si m'ha permès, és una cosa important a l'hora d'observar eclipsis. Els eclipsis de lluna, tinguem en compte que la lluna, que és plena, s'està tapant. I quan es torna a destapar, tornem a veure la lluna plena. La lluna plena la podem observar sense cap mena de perill. Per tant, un eclipsi de lluna es pot veure sense cap mena de perill. Prismàtics, amb telescopi, a simple vista. En canvi, un eclipsi de sol hem d'anar en compte perquè el que estem observant és el sol.
I ens podem cremar.
I el sol...
Bàsicament, no?
El problema del sol és que realment emet molta radiació i ens podria cremar els ulls, i les cremades als ulls el problema que tenen és que són irreversibles, no es curen. Per tant, és molt important totes aquelles persones que vulguin intentar observar aquest eclipsi de sol que utilitzin mètodes segurs. Hi ha bàsicament dos mètodes. Per projecció, és a dir, no mirar el sol directament, sinó la imatge del sol projectat en una pantalla, hi ha equips que es poden construir amb una caixa de cartró per poder veure-ho reflexat, i després sí que hi ha ulleres especials, filtres especials, però que siguin sobretot material especial per observar el sol. Ulleres per observar el sol, filtres per observar el sol, no cintes magnètiques, radiografies, ulleres de sol, perquè les ulleres de sol filtren la llum, però no estan pensades per observar el sol. I esclar, hi ha la llum, els infrarojos, ultravioletes, i això és el problema que crea aquestes cremades, com deien. Sobretot que si voleu intentar observar l'eclipsi de sol, sobretot que sigui material segur.
Exacte.
I específicament observar per al sol, perquè realment, excepte la totalitat, quan està totalment tapat...
La resta ens pot fer una més mal del que voldríem, no?
Correcte. I per tant és important anar amb agrupacions que justament organitzin trobades, o directament per internet es poden comprar ulleres per veure eclipsis, que són relativament econòmiques. Evidentment, com més ens acostem a l'eclipsi, més cares seran, que s'ha de tenir en compte.
Exacte.
El millor moment per comprar ulleres d'eclipsi és l'endemà d'un eclipsi.
Ara ja estan pujant.
Ara encara n'hi ha, ara es poden aconseguir preus correctes, 2, 3, 4, 5 euros, si m'acureu molt. Es poden aconseguir, ja estoc. Però, clar, evidentment, els dies aquells volaran, segur.
Hem de ser previsors. Francesc, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per ser al Supermatí i ens tornem a retrobar dimecres que ve. Que vagi bé.
I tant, perfecte. Genial. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i, com sempre, ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi bé, que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.